Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Us estem explicant des de primera hora l'atur ha pujat lleugerament a Sabadell durant el mes de març després d'un febrer de baixada de les dades d'ocupació. D'aquesta manera, el nombre d'aturats a la ciutat s'ha quedat fixat en els 12.034, arribant a nivells d'octubre de 2021. Tot i això, a nivell interanual, actualment hi ha 3.675 persones menys desocupades de fa un any. A nivell català, un total de 174 persones han trobat feina durant l'últim mes, de manera que la xifra de catalans desocupats es situa en els 371.486. Aquesta quantitat, la més baixa des del mes de març de 2008, suposa una reducció del 26,5% respecte del març de 2021. Analitzarem aquestes dades conversant primer amb Luis de la Torre, que és secretari d'Acció Sindical de la UGT al Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Com valoren les dades d'atur? Com veuen aquestes xifres que s'han fet públiques?
Aviam, nosaltres les veurem de forma positiva, perquè tenim en compte de que, bueno, de que estem parlant de dades prepandèmia, no? Ens hem situat ja pràcticament dades prepandèmia, i que el fet de que aquesta reforma, que, bueno, que alguns tildaven de dolenta, està donant el fruit que esperava.
Aquest fruit el xifren o el situen a l'entorn d'aquests contractes indefinits que explicaven que han crescut de forma notòria?
Home, s'està veient, i tot i que portem poc temps, el que caldria era veure si altres factors que tenen d'influir de forma més positiva amb aquesta consolidació de la feina i del poder adquisitiu s'acaba traduint amb l'èxit o amb la intenció que teníem els sindicats, que era que redueixi totes aquestes, per dir d'alguna manera, diferències que hi ha entre un sector i un altre.
Uh-huh. Per tant, queda tota aquesta feina concreta, no?, per veure exactament en què es concreten aquestes dades, no? A nivell de Catalunya, les dades s'han mantingut estables, és a dir, aquest lleuger increment que s'ha detectat a Sabadell també s'ha detectat al Vallès Occidental, però no s'ha detectat a Catalunya. Com s'explicaria aquesta diferència?
Buah, això, de com s'ha detectat la resta, no t'ho sé dir, no? Compte que estem en puestos on la idiosincràsia de cada població és molt diferent, d'alguna manera el teixit productiu. N'hi ha puestos on gairebé tots són serveis, n'hi ha puestos on hi ha alguns polígons industrials i encara continuem amb una part important de, em sembla que n'hi ha 17.000 i pico de persones encara amb ERTO de l'era Covid. O sigui que encara n'hi ha factors que influeixen en que aquesta recuperació no sigui tot el que ens agradaria.
Perquè, de fet, habitualment el mes de març és un mes de recuperació de l'ocupació, és un mes complicat per l'ocupació. Com és?
Bueno, amb això també hi influeix. Jo suposo que en què tipus de recuperació volem. Si estem parlant del sector serveis, ja veiem que sí, que és un mes on l'hostaleria comença, per dir d'alguna manera, a tot el que són les campanyes per a l'estiu i comença a contractar gent. Bueno, n'hi ha sectors on, si parlem del textil, que em sembla que quan funciona per campanyes d'estiu, d'hivern, està acabant una campanya i està definint la propera.
Clar, en aquest sentit es preveu que el mes d'abril, no?, sigui un mes de més recuperació a nivell dels dades d'atur perquè s'acosta Setmana Santa i, per tant, també és un mes, entenc, intens en l'àmbit d'aquestes dades, no?, d'aquestes xifres relacionades amb l'ocupació, no?
Home, de recuperació de les dades, esperem que sí. El que ens preocupa és que, bueno, encara veiem que hi ha col·lectius com el de joves, que encara, bueno, que no sol no despega, sinó que es veu que continua sent un col·lectiu vulnerable, no? I després tenim altres factors que influeixen, no només amb el tema de l'atur. Tenim, bueno, vosaltres heu comentat abans, el tema del preu dels combustibles i de les matèries primes, la llum, etcètera, està fent que entitats o empreses, sobretot en aquest cas, l'exemple que posava vosaltres era de la construcció de les obres que es tenien d'engestir en la ciutat, com aquestes obres no es poden engestir per l'encariment. Això repercuteix amb els possibles treballadors que es podrien contractar, que si les empreses no fan aquesta obra, no contracten.
Clar.
I tot el que això suposa.
Sí, de fet, n'hem parlat també d'aquestes dades de la construcció, que es nota doncs, que hi ha un cert alentiment i que, per tant, no estan millorant com ho estaven fent en altres aspectes. I entenc que aquest és un dels temes que deu preocupar, no?, les perspectives econòmiques amb la situació actual, no?
Home, i preocupa molt. A més, compte que estem parlant de que si el promig de lo que s'han posat els sous és un 2.5%, un 0,6% em sembla, i tenim un IPC d'un 10.5%, això també repercuteix.
I, per tant, l'altre dia llegia que aquests dies han de començar les negociacions, no?, també sobre els increments salarials en diferents sectors productius, no? Entenc que els sindicats apostaran per un increment salarial més alt del que és habitual, tenint en compte la situació de la inflació.
Del que és habitual, no. Nosaltres sempre intentem que l'increment sigui, per dir-ho d'una manera, acord amb les necessitats i els inputs que tenim a l'entorn. Una altra cosa és que, bueno, que ho aconseguim o no.
I de quan hauria de ser aquest increment?
Jo si vols que et faci la carta als Reis Mags, te la faig. Jo diria que el mateix que el IPC, com mínim, el mateix que l'IPC. Si, a més, tenim en compte que venim d'un seguit d'anys on el poder adquisitiu s'ha anat perdent, doncs jo la quantitat que potser et posaria hauria qui me'n recomanaria que anés a visitar un psiquiatre. Diria, bueno, aquest senyor està boig demanant això, no?
Però el cert és que els estudis diuen, la setmana passada en repassava un munt del Consell Comarcal, que deia que entre 2016 i 2020 els treballadors havien perdut un 7% de poder adquisitiu.
Bueno, això és el que diuen. Jo estic convençut que n'hi ha sectors on han perdut molt més.
Per tant, el camí hauria de ser aquest increment doncs, salarial. I què pot fer el govern espanyol per contrarrestar aquesta situació? És a dir, què els demanarien al govern en l'àmbit de fer front a aquesta situació econòmica complexa?
Bueno, mira, jo al govern li demanaria... Aviam, deixa'm que et pensi el que et vull dir per no dir alguna bestiesa, no? Perquè potser... Bueno, sobretot que sigui valent, que prengui les mesures... pensant en el bé de l'interès general, o sigui, en aquest cas de les classes més desfavorides, de la classe treballadora, que en definitiva som els que, de millor o pitjor manera, amb el nostre esforç, som els que acabem contribuint a portar el país allà on és. Que sí que és veritat que els empresaris i la gent que porta diners enriqueix el país, però també és veritat que sense aquesta mà d'obra difícilment s'enriqueria. O sigui, que sigui valent, que sigui conseqüent amb el que fa i que actuï de forma seriosa sobre aquests inputs que se'n repercuteixen tant als treballadors com als els favorits, amb els preus combustibles, els preus de l'electricitat, vetllar perquè, per exemple, el que són els per dir-ho d'una manera, els aliments, els agricultors, els ramaders, tota aquesta gent se'ls pagui un preu just, perquè això significarà que, bueno, que tots plegats anirem allà on hauríem de ser-hi, no? O sigui, sobretot que es preocupi de l'especulació i que sigui valent i que no ho consinteixi. Tot el que sigui especular i treure-li, per dir-ho d'una manera, el valor afegit que té tot això, doncs que sigui valent.
Doncs a Luis de la Torre, secretari d'Acció Sindical de la UGT al Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres per haver-me trucat.
Seguim abordant aquesta situació, aquestes dades d'atur, les seguim analitzant. Ho fem ara amb el secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central, Ivan Ramos. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Com veieu aquestes dades d'atur? Com les analitzeu? Especialment les de Sabadell, amb aquest lleuger increment de l'atur que dèiem que també s'ha produït arreu de la comarca, no?, durant aquest mes de març.
Sí, bueno, jo crec que això ve totalment degut a la crisi que estem patint arran de la guerra i dels elevats preus de l'energia. S'ha vist, no només aquí a la comarca, sinó a la resta de l'Estat, com hi ha hagut una frenada del creixement de l'ocupació i, per tant, en alguns sectors també inclús ha començat a haver una mica de retrocés, que creiem que tot i no ser una dada preocupant, perquè en línies generals l'economia encara dona senyals de força i de creixement, sí que estem preocupats perquè, bueno, tot el que té a veure amb aquestes necessitats d'actuar sobre els preus del consum, doncs té molt a veure amb la generació d'ocupació i, per tant, doncs hem de recuperar quan abans, no?, una senda de l'IPC que sigui raonable i que permeti la creació d'ocupació.
Mm-hmm. En aquest sentit, per tant, la conseqüència o la causa de tot plegat és aquesta crisi, per tant, el que s'hauria de fer des de l'executiu espanyol és treballar d'alguna manera directa en aquesta crisi perquè no s'acabi, per dir-ho d'alguna manera, cronificant, com ja ha passat en les altres crisis econòmiques?
Sí, jo crec que s'han pres una sèrie de mesures que van en el bon camí, però solucionen un problema conjuntural. Jo crec que tot el que té a veure amb el transport doncs està molt més afectat per un problema estructural, de com s'estructura aquell sector i la capacitat que tenen les empreses envers els treballadors de cara a negociar els preus, però sí que és cert que tot el que té a veure amb l'energia, amb el preu de la llum i la vinculació del preu màxim de la llum vinculat al preu del gas, doncs està afectant directament a la nostra economia. Hi ha moltes empreses que veuen com els seus beneficis s'estan reduint i, per tant, no estan creixent. I també, a causa de la guerra, doncs, hi ha certs sectors d'activitat, com a la indústria, per exemple, que s'està ralentint. No? Tota la indústria automobilística doncs, està tornant a haver una frenada important deguda, per una banda, a la falta de components i, per una altra banda, doncs, els anuncis de tancaments de dies temporals per part dels fabricants. No? I això jo crec que està afectant directament pues, al nostre territori, que també té un cert pes important sobre la indústria.
Clar, s'explica doncs, que el Vallès Occidental té aquestes característiques, no? S'ha de ser un del pol industrial de Catalunya. A Sabadell ens explicaven l'altre dia des del CIES que fan aquests anàlisis que la indústria va perdent pes, però tot i això crec que suposa encara un 11% de l'economia de casa nostra. Però és que parlàvem al principi del programa amb la gent del Gremi de la Construcció del Vallès que ens deien que la situació també comença a ser complexa i que també hi ha alguns tancaments a l'entorn de la construcció i que l'ocupació també està baixant, no?, en l'àmbit de la construcció.
Clar, perquè al final quan hi ha aquests increments de preus, al final tothom es pensa molt bé, no?, que és el que ha de fer amb els seus diners i amb els seus estalvis, no? Directament la gent pues, comença a estalviar una mica per tal de protegir-se de cara al que pugui venir en els següents mesos. Això, evidentment, afecta el consum i si afecta el consum, doncs afecta aquelles ciutats com Sabadell, que també té un fort pes sobre els serveis, doncs això també ens afecta i per tant també a la construcció o a la indústria doncs està totalment vinculat. No? La gent no es compra cotxes nous, de fet aquest últim mes ha estat el pitjor en quant a venda de vehicles, això és un indicatiu molt clar del que està passant a les empreses de fabricació i la construcció doncs, també es veu ralentida, jo crec que pel mateix fet, tot i que com et dic, no? L'economia encara està donant força o està donant mostres de força i amb capacitat de recuperació. Jo crec que aquest és un sotrac més. No sé quantes coses més ens han de passar en aquests últims anys entre la pandèmia, que ja pensàvem que no podíem anar a pitjor, i ara ens ha vingut una guerra que tampoc ajuda, no?, en aquest sentit.
En aquest sentit, el mes d'abril es preveu que pugui ser un mes de recuperació per allò de tenir la Setmana Santa, etc.
Bueno, esperem que per una banda sí que es noti i també perquè es posin en marxa les mesures. Pensa que també hem estat, durant aquest mes de març, ha estat un mes convuls en tot el que significa les aturades del transport, perquè han afectat directament a molts altres sectors. I esperem que a l'abril, tenint en compte que vivim en un país del turisme i de l'activitat i que la gent doncs, també té ganes de sortir i poder desconnectar una mica, esperem que es pugui reactivar en certa manera. Però tot i així creiem que és important que el govern prengui mesures en aquest sentit de manera urgent, no només aquelles que han pres de manera conjuntural o fins al mes de juny, però que es prenguin mesures, no? Perquè també es parla molt del pacte de rendes, però evidentment els treballadors i les treballadores no podem ser els únics, no?, que paguin les conseqüències d'aquesta nova crisi. I, per tant, s'han de pactar clàusules de recuperació salarial vinculats a l'increment de l'IPC en tots els convenis col·lectius que puguem, no?
Aquest aspecte també és un dels altres que volia preguntar-vos avui. Li preguntava també al Lluís de la Torre de la UGT, perquè crec que el mes de març és mes de negociació també d'increments salarials. El cavall de batalla ha de ser aquest, ha de ser introduir aquestes clàusules?
Sí, totalment, perquè si bé és cert que no podem aspirar a negociar pujades en els convenis a l'alçada que està avui en dia l'IPC, sí que és evident que hem de garantir aquestes clàusules per tal de que al final d'any o en el tram de 2 anys es pugui corregir aquesta diferència si és que no s'ha aconseguit reduir l'IPC. Nosaltres ens estimem més que redueixi l'IPC i tornem a una senda de creixement normal on hi ha unes pujades de conveni que permeten recuperar el poder adquisitiu respecte al que havia passat en els anys de la crisi. Però clar, és que amb aquest IPC les pujades que estaven pactades amb els convenis col·lectius es queden curtes, evidentment, no? Inclús en aquells que tenien pactades les clàusules de revisió, com en el conveni provincial del metall de la província de Barcelona, doncs hi ha un conflicte important amb les patronals perquè són moltes les empreses que encara no han pagat l'increment que estava pactat en relació a l'IPC de l'any passat, no? Per tant, això també serà un augment de la conflictivitat, perquè al final si les empreses no paguen allò que està establert o no agafen els compromisos necessaris per tal que la gent no tingui una pèrdua del seu poder adquisitiu, doncs s'augmentarà la conflictivitat laboral també.
Ens acompanyava fa uns dies l'economista Joan B. Casas, que deia que una de les receptes és no pujar els salaris a nivell de preus.
Bueno, això és el que estem dient nosaltres. No cal pujar els salaris al nivell dels preus, perquè això faria un rebot encara més gran de l'increment dels preus, però sí que s'ha de garantir per la via d'una clàusula. A final d'any, si no s'han corregit els preus, els treballadors no perdin diners. No és el mateix que pujar directament, doncs, si ara tenim l'IPC a un 9%, doncs establir pujades del 9%. Nosaltres no estem defensant això. El que estem defensant és que hi hagi una pujada raonable dels salaris per tal que la gent no tingui tanta pèrdua i que després aquestes clàusules de revisió salarial s'apliquin al final d'any o inclús es podria pactar en el tram de 2 anys per tal de deixar marge perquè l'economia corregeixi aquesta inflació. Però evidentment el que no podem fer o el que no es pot esperar és que els treballadors continguem els nostres salaris i les empreses no actuïn sobre els seus beneficis, perquè aquestes serien les mateixes receptes que va aplicar en el seu dia el Partit Popular. Llibertat per les empreses i retallades als treballadors. Aquesta no pot ser la fórmula per sortir d'aquest fet puntual, molt, jo crec que molt marcat per la guerra i pel preu de l'energia. No pot ser la recepta que els treballadors tornem a perdre poder adquisitiu.
Per acabar, un dels aspectes positius que es posa damunt la taula sobre aquestes dades d'ocupació són els contractes indefinits que s'han triplicat. Entenc que també n'assenyaleu la importància d'aquesta qüestió?
Sí, és evident que els efectes de la reforma laboral doncs, s'estan notant. Tot i ser un mes en el que no hi ha hagut creixement de l'ocupació, per dir-ho de tota manera, d'alguna manera, sí que és cert que s'han augmentat els contractes indefinits molt per sobre del que venia sent la mitjana, no? El 30%, més o menys és el 30% dels contractes que s'han signat són contractes indefinits. Això és una xifra rècord i que mai a la història del nostre mercat de treball s'havia vist. Per tant, és una bona notícia i és un senyal de que la reforma laboral doncs, està tenint els seus efectes, no?
Com queda la situació de les dones i dels joves amb les dades d'ocupació recents?
Bueno, doncs, en tots els trams, tant de dones com de joves, es redueix l'atur. Hi ha hagut una evolució respecte de l'any anterior, molt marcat, evidentment, per la pandèmia, i no tant si mirem respecte del mes passat. però tot i així es van reduint les taxes d'atur tant de les dones com de les persones joves. L'atur juvenil està al voltant del 23%, si no m'equivoco, avui en dia, i per tant és una dada, jo crec que bastant millor que bueno, es van notant els efectes sobre la contractació, que això també afectava directament doncs a les persones més precàries, no, les joves i a les persones joves i a les dones, no? Per tant, jo crec que en un sentit molt ampli, jo crec que són bones notícies en quant a l'ocupació. Han augmentat també les cotitzacions a la Seguretat Social, però amb una certa preocupació perquè s'ha frenat la generació d'ocupació. De fet, aquí a Sabadell, no, com bé deies al principi, doncs hi ha hagut un retrocés, o sigui, s'ha generat una miqueta més d'ocupació, però en els percentatges generals encara no es veu, no, reflectit.
Doncs moltíssimes gràcies a l'Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental i de la Catalunya Central, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Que vagi molt bé.